L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Dimecres, les 9 del vespre, i ja som aquí. Com cada setmana, com cada dimecres, des del setembre fins al juny. A on? A l'habitació dels pares, esclar, amb qui? Amb mi, amb la Núria Lleonart, i avui acompanyada. Aquest any hem començat una mica, doncs, així, amb especialitats, diguéssim, no? Vam començar amb la tornada a l'estiu, han seguit programes amb només pares, això algú diria que és discriminació positiva, perquè resulta que només han vingut homes, i avui també preparem un programa, doncs, més aviat d'especialistes, és a dir, hem obert la porta de l'habitació a companys i companyes que es dediquen al món de l'educació, treballen professionalment al món de l'educació. Per què? Doncs bé, ja ho sabeu que de tant en tant m'agrada tenir convidats una miqueta diferents, una miqueta especials, que ens puguin donar, doncs, altres punts de vista, i sobretot perquè aquest programa està concebut des de la idea de facilitar la comunicació entre pares i fills, de facilitar les eines que els pares poden tenir i les famílies poden tenir, doncs, per educar aquests nens, i per tant sempre des d'aquí he volgut també d'alguna manera participar en poder intensificar la relació que hi ha d'haver-hi entre escola i família. Primer perquè penso que és molt important, els nostres fills es passen moltíssimes hores a l'escola, els mestres són aquelles persones que probablement coneixen més a la personeta i no tant al fill, és a dir, els pares teniu la visió del nostre fill, no? I aquell nen tota l'estona amb vosaltres exerceix el rol de fill. En canvi, a l'escola tenim la gran avantatge de que veiem els nens, a les persones, els noms. No veiem el fill de, sinó que veiem en Jordi, la Marta, la Núria, l'Helena, en Xavier, com es belluguen, com són, com es relacionen entre si. I, per tant, els professionals de l'educació podem moltes vegades donar-vos un punt de vista, fins i tot m'atreviria a dir desconegut, del vostre fill, no? I, per tant, doncs, d'alguna manera, m'agradaria posar aquest granet de sorra, doncs, per apropar la feina de l'escola a la família. Dic tot això perquè avui tornarem a parlar d'adolescents, o millor dit, de l'adolescència. Encara millor dit, allò com diuen els castellans, rizando el rizo, parlarem dels valors que potser s'han perdut o hi han, és a dir, farem una miqueta un debat al voltant dels valors que acompanyen els adolescents de la nostra època, o bé els valors que han deixat d'acompanyar-los. I per això deia que la meva intenció era apropar a l'escola, perquè a vegades a casa coneixem un adolescent i evidentment transmetem els valors que a casa tenim. Això segurament no ho heu sentit més d'una vegada. Els valors els podem diferenciar en diferents estadis, no? Hi ha els valors generals que es pressuposen una societat, que evidentment, doncs, és veritat que hi ha uns valors universals al món, no són pas pocs, n'hi han, que valen a tot arreu, el valor, doncs, del respecte, el valor de l'educació. Ens podríem pensar en de quina manera s'expressa aquesta educació, però són valors generals, universals. Després hi ha els valors socials que tenen molt a veure amb la cultura en la qual estem vivint. I finalment hi haurien els valors familiars. Tots van lligats, sí, però hi ha valors familiars que només es transmeten de família en família. I no, hi ha altres famílies que aquella escala de valors o la tenen diferent, per importància valors estan uns a sota i uns a sobre, o senzillament són valors completament diferents. I estic d'acord, a casa segur que teniu una escala de valors, una llista de valors que vosaltres utilitzeu i intenteu transmetre als vostres fills i que a més us ve donada amb antelació, és a dir, pels vostres pares, que a la vegada va ser donada pels seus pares i pels pares dels seus pares. Però, a més, hi ha uns valors socials. Aquests valors socials, des de casa, a vegades no sabem veure si el nostre fill els té o no, si els utilitza o no, si els ha entès o no. I a l'escola és un bon espai on no ensenyar-los, perquè potser, doncs, això també podem incloure-ho en el debat, no? Si a l'escola és un lloc on necessàriament s'ha d'aprendre aquests valors, o si aquests valors s'han d'aprendre a casa i a més, doncs, veure's reforçats a l'escola, i també és un debat que obriríem, però si més no, sí que els mestres, els professors, els educadors, l'escola que tries, amb la dinàmica, la filosofia del centre, doncs ens mostraran una sèrie de valors que ens ajudaran a transmetre'ls també als nostres fills, no? Una altra discussió que crec que s'ha d'obrir, jo ja em coneixeu, els que setmana rere setmana, que sé que sou molts, per cert, i cada vegada més ens aneu seguint, sabeu que jo soc molt positiva amb el jovent, amb els adolescents, sempre crec que estem molt bé i que els nostres adolescents no són pas tan diferents del que érem nosaltres en la nostra adolescència, encara que els diaris, notícies, ens vulguin fer veure altres coses a nivell d'estadística. Aleshores, realment la pregunta seria, han perdut els valors els adolescents o s'han canviat? No? També podríem entrar en una dinàmica, és que potser s'han canviat aquests valors. Aquí també entraríem, per exemple, amb el que jo sempre també parlo, els digital natives, l'era de natius digitals. Per exemple, el valor del respecte a la intimitat. S'ha perdut o ha canviat? Perquè ara ens veiem això, adolescents publicant fotos al Facebook, adolescents no només publicant fotos, sinó publicant sentiments, publicant emocions, escrivint fotos d'altres, etiquetant a gent que potser no sap si volen ser etiquetats, etiquetar per tota aquella gent que no utilitzi el Facebook significa posar nom a la gent que surt a les fotos que tu penges en l'ordinador. És a dir, que es veuran a través del Facebook. I pot ser que tu t'etiquetin, és a dir, posin el teu nom en una foto que no vols que sigui vista. És a dir, i s'ha perdut, doncs, aquest valor a la intimitat, a guardar aquesta intimitat, o senzillament ha canviat? Tot això anirem parlant, doncs, en aquesta estona. I ja us he dit que avui tenia convidats d'aquests especials, d'aquests estranys, que dic jo, d'aquests que ens dediquem al món de l'educació, allò, amb ganes i amb moltíssima voluntat, i que ens allò, passem el dia rodejats d'adolescents. I bé, sense més, crec que és prou interessant el tema com per donar la paraula a les convidades. Avui som tot dones, mira, no es podrà dir, l'altre direm tot homes, avui som tots dones. Això cada vegada em sembla que la pròxima potser haurem de fer paritat, no? Però bé, bona nit.
Bona nit, hola. Jo em dic Lourdes, soc mestra, treballo a la Bet Roig i estic bàsicament a secundària. Faig humanitats, socials, història, aquestes coses, i a més, curiosament, faig l'educació en valors també de l'escola. Aleshores, és un tema que m'agrada molt. És un dels temes que m'engresca més, treballar a les classes, i estic totalment d'acord amb que els nostres adolescents tenen molts valors, molt positius, i encara que també és cert que hi ha coses que han canviat, i ells són els primers que se n'adonen de que hi ha hagut aquest canvi. Aleshores, ja anirem parlant de tot això.
Ben tornada, Lourdes. La Lourdes ja la vam tenir també la temporada passada. A més, la Lourdes la temporada passada la vam tenir a temps complet, quasi, perquè venia de mestra, però també venia com a mare. Aquest any l'alliberem. Aquest any l'alliberem de mare, diguéssim. Vindrà només com a mestra. De tant en tant, potser allò, tiro de tu, Perquè... Ara que hem tret el tema, des d'aquí recordo a tothom, sisplau, envieu-nos mails, que volem més gent. Ja ens agrada, la que tenim, estem encantats, a més som molt divertits, però, ostres, conèixer encara més opinions ens fa més rics, ens fa més sabedors, Aleshores, doncs, en recordeu-vos sobretot a radio@santsaloni.cat. I passo el micro a una nova, a algú que s'estrena avui.
Bona nit, jo sóc la novata, em dic Sònia, treballo a la Salle Sant Celoni i sóc mestra, estic tant a primària com a secundària, faig moltes més hores de primària, però a secundària sóc tutora d'un grup de diversificació curricular, que són alumnes que combinen hores de pràctiques en empresa amb hores d'estada a l'escola. No faig educació en valors, cap assignatura d'educació en valors, de fet sí que faig una assignatura d'educació en valors, que és religió, perquè en certa manera la religió educa els nostres alumnes en valors, tot i que no és ciutadania o no és qualsevol altra assignatura que tingui aquest nom, però sí que eduquem els nostres alumnes a la nostra escola en valors seguint una educació religiosa cristiana i catòlica. I seguirem parlant més endavant.
I tant. Com sempre ja ho sabeu, justament la riquesa del debat és aquesta, no? I la veritat és que m'ha sorprès, us ho diré així de clar, no ho sabia, però encara anima molt més el debat, no? El component, evidentment, religiós, i que és veritat que ha sigut... llarg de la nostra història i sobretot de la nostra cultura, el transmissor de valors, no? Per excel·lència, fins que ha arribat doncs, l'escola laica, etc., que ja també s'ha sumat a una altra, diguéssim, dinàmica, però que també amb valors, no? Llavors està molt bé perquè bueno, doncs podrem anar comentant. Lourdes, tu em deies... Entenen molts de valors els nostres adolescents.
I tant que entenen. A més, som molt conscients. A més, bueno, abans de venir aquí doncs he fet així doncs una mica de sondeig del que pensaven. I bé, per començar, quan els he preguntat, a veure, a la societat en la que esteu, quins són els valors que creieu que s'han perdut o quins són els que penseu doncs, que són més importants? M'han respost una cosa molt maca i és que s'ha avançat en el sentit doncs, que hi ha coses o hi ha valors que abans no hi eren tan presents, com per exemple la igualtat, no? La igualtat home-dona, la igualtat doncs, de les persones, és a dir, partim de que hi ha unes lleis que ens fan iguals, que després a la pràctica no són totalment justes, també ho sabem, no? Però bé, que s'ha avançat amb la igualtat. Tot i que encara queda molt camí per fer, no?
Sí, fins i tot igualtat entre races, entre, sí. Perquè són nens molt més que nosaltres acostumats a compartir espai amb altres nens d'altres indrets del món, no? I això, la igualtat...
Just, és una de les coses que dèiem, Que deien, vaja, que hi ha menys racisme. Uh-huh. Tot i que som conscients de que encara hi ha doncs, moltes societats en què això no passa i que doncs, certes persones potser doncs, es poden sentir diferents, però que s'havia avançat en aquest sentit. I per tant, doncs, això doncs, es valora molt positivament. A la contra, en el valor que els semblava que s'havia perdut més, curiosament, era l'esperit de superació, mm-hmm.
L'esforç.
Ells mateixos ho han dit, no? I la qual cosa doncs, ja ens manifesta de que realment se n'adonen molt més de les coses que no pas ens pensem, no? Deien, des de molt petits, estem acostumats a que tot se'ns doni fet, que volem això, ho tenim. No valorem les coses que utilitzem i això va creixent de manera que quan arriben a l'adolescència i posteriorment a la joventut, doncs quan no aconsegueixen les coses és quan entra la frustració. I aquesta era la reflexió que feien, que havien perdut aquest esperit de superació. És a dir, les coses si eren fàcils, bé, a la que havia de costar, aleshores
abandonaven.
Uh-huh. Es frustraven, abandonaven i per tant doncs, s'instal·laven amb el bloqueig, amb la negativitat i amb esperar doncs, que algú els tragués les castanyes del foc. I això em sembla doncs, una reflexió molt i molt madura.
No, és això, no? I sobretot que surti d'ells, no?
Ells ho tenen clar, això, uh-huh. I jo penso que cada cop es motiven més pels reptes, no? Uh-huh. L'esforç s'aconsegueix quan tu planteges a un adolescent un repte. Necessites assolir això i has de treballar per aconseguir-ho. Llavors, cada cop sí que és cert que ells se n'adonen que això els hi costa molt perquè estan acostumats a no complir reptes. Jo vull això i ho aconsegueixo, no? Però cada cop jo veig que se n'adonen més i es motiven més davant d'aquests reptes dir, que els hi suposa un esforç, i, els, ho valoren.
Intenten rectificar, diguéssim, no? Si se'n donen compte que ells no tenen aquesta capacitat d'esforç, i això els hi molesta.
Se n'adonen quan, mm-hmm. quan reflexiones amb ells,
sí.
Quan en parles, però després, quan intentes que per ells mateixos els hi surti aquest repte o aquestes ganes de superar-se ells mateixos, mm-hmm. si això suposa molta feina, els hi costa. Els mm-hmm. hi costa i reflexiones i tornen a dir sí, és veritat, és que n'havíem parlat d'això, però... Mm-hmm.
El tema de l'esforç, la pèrdua del valor de l'esforç, realment podria veure's molt lligat amb els baixos resultats a vegades a nivell de fracàs escolar, no? És a dir, que ja en vam parlar, ja vam fer un programa sobre fracàs escolar la temporada passada, que hi incidien moltíssimes coses, però, bueno, podria ser una punteta més, no? El fet de dir, escolta, això de treure un 5 em suposa treballar cada tarda una estoneta i la veritat és que no és algo immediat, no? Potser també el tema de l'esforç també podria anar relacionat això amb la recompensa immediata, que són nens molt immediats, no? Que és, volem això i ho tenim, fins i tot el fet de l'era digital també els hi dona això, és a dir, per exemple, l'altre dia també reflexionàvem sobre això, és que tot va molt lligant, no? Dèiem, quan jo volia un disc, no? Quan sortia un disc, a mi doncs, m'agradava molt l'U2, no? Bueno, havies d'esperar a reunir els diners perquè el disc valia, doncs, en aquella època estem parlant, doncs, que devia valdre, tampoc me'n recordo, 1.000 pessetes, 2.000 pessetes, però reunir els diners per poder anar a comprar el disc, esperar que arribés a les botigues, anar fins a la botiga, clar, ara, des del seu telèfon mòbil, per 50 cèntims, poden tenir la cançó, no fa falta comprar tot el disc, no? Poden tenir la cançó ara, a l'instant, ja, és a dir, està sortint, vull dir que fins i tot amb això és totalment immediat la seva vida, no? Llavors, també podria ser que el valor de l'esforç, a part de que se'ls ha donat tot mastegat, també vingués per aquí.
Com... Jo relacionaria l'esforç amb la motivació. Uh-huh. És a dir, tu estaves motivada perquè volies assolir, que aconseguir allò, i per allò lluitaves fins a arribar al màxim. Jo penso que una cosa que està en regressió és per què es motiven. És a dir, no els motiva el seu futur moltes vegades. D'acord? Llavors, si els alumnes que parlem del fracàs escolar, jo crec que moltes vegades fracassen perquè el futur que se'ls hi encara no els motiva. I si no els motiva, doncs per què haig d'estudiar? No? Llavors, per què m'haig d'esforçar amb això? I sí que s'esforcen molt per les coses que els interessa.
Que els interessa.
Uh-huh. Atenció, perquè ho veig en el meu cas, en aquests alumnes meus, que són alumnes que són normalment fracàs escolar i que entren en aquest projecte, quan estan motivats en els centres de pràctiques, venen a l'escola i estudien. I a quart d'ESO et diuen, escolta, que per aquest examen és l'examen que més he estudiat de la meva vida. I estic a quart d'ESO, eh? Per què? Perquè venen motivats. Llavors m'esforço perquè hi ha una motivació darrere.
I també jo penso que està molt relacionat amb el que també hem dit moltes vegades, amb la falta de límits, quan són petits. És el que deies, no? Quan vull una cosa, l'aconsegueixo. Si vull aquesta joguina, doncs de seguida la tindré. A més, vindran reis, en tindré més de les que potser he demanat. I tot això doncs va creixent. Ja influeix també aquesta falta de límits, que poden ser a la família, pot ser a l'escola també, perquè a l'escola moltes vegades també pot ser-hi, i després doncs, a l'entorn social, no? El model social en el qual també estem instal·lats. Tenim doncs, uns mitjans de comunicació, tenim una publicitat que fa que és enganyosa i que fa que doncs que les coses les tenim de seguida i a més són fantàstiques i meravelloses, aquell nino doncs aquella joguina que es mou, que després quan la tens no ho fa, però com que ja el tens ja necessites una altra cosa i és una escalada de cada vegada, clar, les coses les tens fàcils i això també fa que et vagis desmotivant, suposo, no?
Sí, sí, sí.
I que vagis doncs, bueno,
sí, per què treballar, no? Sí.
Clar, una de les coses que em deia que feia molta gràcia avui. No, clar, la Belén Esteve, o la Belén Esteve, no sé com es diu, no? Allò que l'han nomenat en un moment determinat, no? A veure, aquesta persona, a veure quins estudis té, amb què s'ha esforçat? I, en canvi, doncs, els diners que està guanyant, està a televisió...
Clar, també hi entren els models socials, no?, que estem donant, no? És a dir, és cert, jo a vegades ho penso... Belén Esteban. Diem Belén Esteban amb genèric,
sí, sí, qualsevol.
És a dir, realment... què ha fet, no? I quin és el valor que estem donant a aquests nens. Dic Belén Esteban, o per exemple, ara, sobretot els madridistes, que no se m'enfadin, Cristiano Ronaldo, és un bon jugador de futbol, etcètera, etcètera, però quan fa declaracions com «porque soy guapo, rico, y juego bien a futbol, y por eso me tienen envidia», doncs dius, potser no és el model que hauríem de donar als adults. No estic jutjant el Cristiano Ronaldo, perquè el Cristiano Ronaldo és el resultat d'una societat, no? Però els adults potser no estem ajudant, no?, amb el model que estem donant de cara a la cultura de l'esforç.
Està clar, amb això està clar. Vull dir, sí, però és clar, si ens fixem en models com aquests, realment ells ho justifiquen, no? Però jo moltes vegades, per exemple, el cas del Cristiano Ronaldo, que nosaltres a vegades a classe n'hem parlat, jo els deia, però no us fa vergonya sentir-lo parlar? És a dir, a mi això ja em justifica l'esforç. Jo necessito saber més que aquest noi. I vosaltres n'heu de saber més. És a dir, si algun dia heu de parlar en públic, us heu de saber expressar. Heu de tenir aquella cultura general que us permeti respondre davant de situacions tan tontes com les petites preguntes que li fan
que
a ell.
Fan.
I llavors diuen, sí, és que és cert, és que aquest noi en sap menys que nosaltres, no? Llavors, bueno, doncs, objectiu, saber-ne més. I no ens fixem en ells si han tingut èxit, i és cert, són persones que guanyen diners, potser en Cristiano Ronaldo s'ha esforçat més que la Belén Esteban, en aquest sentit, de que és un bon jugador de futbol i però han tingut èxit, sí, però tampoc n'hi ha tants com aquests.
Com aquests, no. Justament, abans de venir, estava llegint... bueno, qui m'escolti, i tingui o un iPhone o un Android, etc., que es baixi, que és fantàstic, el joc, l'aplicació del Gran Dictat, del programa de TV3, el de les frases. Hi ha unes frases desordenades i justament abans de venir estava en un lloc que estava en una sala d'espera i estava jugant al Gran Dictat. I m'ha sortit una frase del Winston Churchill que m'ha encantat perquè ha dit: Winston Churchill, estem parlant de fa 50 anys. Lourdes, si m'equivoco, més o menys, no? Estem parlant
sí,
de...
Sí.
Vale.
Sí.
Aquest senyor deia: el problema dels homes de la nostra època, a part de que té moltes frases bones, però el problema dels homes de la nostra època és que no volen ser útils, sinó tenir èxit. Val? L'he trobat una gran frase que es podria aplicar a això, no? A dir, és a dir, realment a la cultura de l'esforç ens hem de plantejar i hem de plantejar en els nostres adolescents. I jo crec que els adults, jo sóc sempre molt crítica amb que som els adults que hem portat, o sigui, al final els adults som els que ara estem manant en el món, diguéssim, no? I hem permès doncs arribar a aquest estat. I bueno, ens hauríem de plantejar, no? De dir, doncs, és veritat, potser ha deixat de ser important ser útil i ha passat a ser important tenir èxit, no? Que et reconeguin de qualsevol manera, no? És a dir, no pel que hagis fet, no primer sóc útil i com que sóc útil després se'm reconeix amb un èxit. Èxit social, èxit cultural, al final els èxits també poden ser de moltes maneres, no? Però l'he trobat, m'ha agradat aquesta frase, m'ha fet rumiar, i ostres, doncs això ja estàvem parlant al segle passat, que ja sé que és molt aquí, però és que era el segle passat, i el senyor Churchill ja ens deia això, no? Però i clar, cultura de l'esforç, jo també, molts pares em diuen, ja, però quan a la ràdio dieu coses i... Però què vols dir amb cultura de l'esforç? No? És a dir, s'ha perdut la cultura de l'esforç. Des de l'escola, què vol dir cultura de l'esforç?
Doncs la cultura de l'esforç jo penso que és que quan es planteja un problema, un repte, qualsevol cosa, és no començar dient no sé, no puc, i quedar-se aquí, sinó girar la truita. A veure, vaig a buscar estratègies, vaig a mirar-m'ho des d'un altre punt de vista, vaig a demanar l'ajut necessari i vaig intentar resoldre-ho. Aleshores, de seguida, jo el que veig és que molts alumnes... Oh, que complicat! No, això no ho sabré fer mai. I jo sempre els dic, no comencem, sisplau, una frase dient no, perquè aleshores sí que ja us esteu bloquejant. Això per començar. I després, doncs, vol dir dedicar-hi temps a allò que no t'acaba de sortir. Clar, això no agrada. No agrada perquè doncs, es prefereix doncs, estar mirant la tele, estar jugant doncs, bueno, el que sigui, mil coses, no? I en canvi, clar que quan tu estàs fent una cosa que t'agrada, és molt més fàcil esforçar-se, això també és cert, no? I aquí, doncs, des de l'escola, doncs, bueno, doncs ja encomano el meu mea culpa, doncs, de que no sempre és interessant allò que els estem donant, no? Aquells conceptes, aquells continguts, perquè és veritat que a vegades no evolucionem amb els seus interessos. Això està claríssim, d'acord? Però també és cert que, ostres, no sé, temps enrere, i amb això no vull dir que abans les coses es feien bé ni que abans els professors eren guais ni res d'això, eh? Però sí que és cert que temps enrere els alumnes teníem com una espècie de... Hi havia coses que no ens qüestionàvem. Si ho havíem de fer, doncs, s'intentava doncs, per tots els medis i mitjans possibles perquè allò sortís. I ara a vegades doncs, la cosa s'ha relaxat o intentem que els nostres nens també doncs, no es frustrin i a vegades això, els hi donem tant menjar tot que realment quan s'han d'enfrontar i doncs, ara no, ets tu qui ha d'intentar resoldre això i has de posar hores, doncs posa-les. Això ja no els agrada. De seguida tenen el seu professor particular, de seguida té el seu pare que t'ho explico, bé, no sé què. Això és una cosa d'ara. I que està molt bé, eh? Que consti que està molt bé. Però això també és cert que a vegades doncs, els minimitza i els redueix i sempre, doncs això, esperen que algú els solucioni i els expliqui, en comptes de que per ells mateixos també podien resoldre-ho.
I jo puntualitzaria que els expliqui. A vegades no és que els solucioni, senzillament que els expliqui perquè puguin ells fer la via, eh? Jo poso un exemple, per exemple, a mi em passa a primària a vegades, no? Amb alumnes que estan acostumats que l'enunciat els llegeixi un adult, el primer dia que arriben a classe, a mi no m'agrada llegir els enunciats, és a dir, fem el procés d'adaptació, però si ja saps llegir i ja saps entendre-ho, primer llegeixes tu i si tens un dubte, solucionem el dubte, però la primera part l'has de fer tu, no? Això costa molt, perquè és, fem l'exercici 1 de la pàgina 10 i tots et miren, i què hem de fer? Que l'hem llegit l'enunciat?
No.
No, doncs primer llegim. Però què hem de fer? No, no, primer llegim, el solucionem, mirem, qui l'entengui comença a fer-lo, qui no l'entengui aixeca el dit i en parlem entre tots, no? Ja des de la base, i a vegades pequem també nosaltres, els mestres, no? És més ràpid dir, l'exercici 1 va d'això, això i això, comencem. O el solucionem entre tots i ja ho fem, a vegades també és això, la meva culpa, no? És més fàcil, més ràpid solucionar-ho per aquesta via que dir no. Fem un aprenentatge, perdem 20 minuts, sí? Però estan aprenent a resoldre un problema i hi haurà gent que en 5 minuts l'haurà resolt i hi haurà nens que necessiten 20, però ells necessiten aquest procés d'aprenentatge, no? Que una mica els estem donant tot tan mastegat que perquè s'han d'esforçar si saben que podran trobar solucions fora, no? Perquè m'haig d'esforçar a fer uns macarrons si ja me'ls farà algú altre, no? I si no som, jo no els faig bé, algú altre m'ho farà, no? Des de tots aquests punts de vista, una mica tots pequem, potser d'un sobreproteccionisme excessiu, no? De, que hem passat d'una societat gens protectora a una altra excessivament protectora, no? I
fas bé, Sònia, aquí, en aquest programa no cansem de dir, o sigui, no parem de dir-ho, eh? No ens cansem de dir fora la sobreprotecció. L'altra vegada vaig acabar el programa dient bueno, ja no ho torno a repetir, és igual, perquè vaig acabar insultant quasi els nens, no? Però és així, vull dir, vaig dir que la sobreprotecció fa el vostre fill un inútil, eh? Perquè és així, no? Aleshores, és cert que tenim una tendència a sobreprotegir i a donar mastegat. El que les dues comenteu em porta a fer la següent reflexió. Els valors, evidentment, sempre canvien, no? Canvien a mesura que la societat va evolucionant. Podríem reclamar la frustració com un valor? És a dir, el fet, la capacitat de saber-nos frustrar, la capacitat d'entendre el fracàs com a de respectar el fracàs, eh? Perquè jo també últimament veig això, una societat on només premia l'èxit fàcil i al final el fracàs és una manera d'arribar a l'objectiu.
Respectar i acceptar el fracàs, sí. Perquè respectar els altres i una persona mateixa acceptar el seu fracàs, que això a vegades costa.
Sí, allò, introduir un valor que es pogués dir, doncs això, no? Jo què sé, fracàs o frustració, en el sentit de donem importància al fet de quan treballes, quan t'esforces, arriba l'equivocació. L'equivocació no és motiu de burla, l'equivocació no és motiu de deixar-ho, no és motiu d'enriure'ns-en i de pensar que ja no en sabem més i que ja no podrem assolir l'objectiu, sinó que l'equivocació, amb feina al darrere, amb treball al darrere, senzillament és una eina molt vàlida que t'ajudarà a arribar allà on vols, perquè et marcarà amb aquelles coses que no has de tornar a fer. Dirà, si sumant ens deixem l'1, el número important, diguéssim, no? Una suma portant-ne, ens deixem doncs, el número que hem de portar. Si respectem aquesta equivocació, si respectem el fracàs de no haver-la solucionat, aprendrem i ens en recordarem sempre més de que aquell número ens l'hem d'emportar. Sí, digues, Lourdes.
Hi ha una cosa que quan es va començar l'ESO, quan, bueno, tota la filosofia que hi havia darrere l'ESO, que fèiem els cursos i de formació i aquestes coses, un dels aspectes que més em va cridar l'atenció en un d'aquests cursos va ser que ens parlaven de que de la crisi neix l'aprenentatge i una mica la cosa aniria per aquí. Exacte. És a dir, només quan entrem en crisi i només quan ens n'adonem de que ens hem equivocat, és quan agafem les eines suficients per seguir endavant i per aprendre. Per tant, una mica estaria relacionat amb això que estàs dient, no? És a dir, frustrar-se, en principi, és negatiu, no? És una paraula que no ens agrada gens, no? Estic frustrat, però quan d'aquesta frustració fem una reflexió i mirem endavant i més enllà, doncs és molt possible que ens sortim més forts, no? És el que es diria la resiliència famosa, eh? És a dir, de la dificultat i de...
De la dificultat en neixen alternatives, en neixen opcions, en neixen conèixer-nos també, no? I al final, si respectem el nostre fracàs, també respectarem el dels altres.
Jo moltes vegades els errors, moltes vegades el fracàs, no m'agrada dir-li fracàs, sinó és un aprenentatge. No? I moltes vegades és... Jo poso un exemple que els companys que el van viure amb mi segurament riuran. Jo era cap de l'agrupament Arol i un any vam anar a fer el Camino de Santiago i tenia el grup més gran, no? I eren 5 nanos i jo anava amb ells. Llavors nosaltres ens havíem de gestionar els nostres diners, anàvem a comprar i teníem molt pocs diners per cada dia. Llavors, ells anaven a comprar, un aprenentatge, anar a comprar, que moltes vegades nanos de 15 anys no ho saben fer. Jo els acompanyava per veure que més o menys no els enganyaven, però no els deia res. La primera nit vam arribar al lloc on a l'alberg per fer el sopar i agafen un Frankfurt, que havien comprat salsitxes de Frankfurt, que eren verdes, perquè evidentment estaven caducades de feia molt temps. Jo ho havia vist i vaig callar. Les obren, no es van adonar, les posen a fer, i quan se les comencen a menjar, el primer que se les comença a menjar diu: estan molt dolentes. I vaig dir: bueno, agafeu el plàstic i mireu la data de caducitat, estaven caducades, no? I clar, la frustració d'ells, que tenien gana, que no podien menjar, no? I clar, i que no ho hem mirat, va ser un aprenentatge. I els deia: no és un error, és un aprenentatge.
Mai més es tornaran a trobar comprant un aliment caducat.
No ho han tornat a fer mai més. Ara són caps i ells, això els ha quedat sempre al cap. No? Ha estat un aprenentatge i els errors són un aprenentatge a la vida.
Sí, sí. Per això no deia, bueno, doncs incorporar doncs, el fracàs aprenentatge com a un esglaó dins d'aquest valor de l'esforç. Quins més valors tindríem? Què has trobat, Lourdes,
sí,
per aquí?
Sí, a veure, el que han dit que falta en la nostra societat o que s'ha perdut, perquè, bueno, segons sembla, abans hi era més, segons ells, això no ho estic dient. El respecte a l'esperit cívic, aquestes petites coses de demanar les coses amb amabilitat, de, no sé, deixar passar, no sé.
Sí, allò que es deia abans d'entrar, deixa sortir. A l'obrir la porta, si hi ha doncs, algú davant teu una mica gran.
El demanar, doncs, sisplau, gràcies. O sigui, que aquestes coses, o com dirigir-se a les persones, el cridar, que la gent crida molt. Aquestes coses, doncs, consideren que s'han perdut. I realment...
És fantàstic que ells mateixos estiguin dient, no? Que, evidentment, doncs, és un grup de nanos, però que diu molt d'ells. O sigui, per començar, podríem dir que un valor que sí tenen és la sinceritat, no? És a dir, el fet de dir no aguantem l'esforç, no? Això de l'esforç per nosaltres no ens va. I, a més, ens en donem compte, entre cometes, no?, que cívicament seríem una mica més mal educats que abans, no? Sí?
Sí,
detecteu
sí.
Que s'ha perdut aquest...
El llenguatge formal s'ha perdut moltíssim, perquè quan fem un debat i han de parlar en debat a la classe i nosaltres exigim aquest llenguatge formal, hi ha moments que es queden... És que vull dir una paraula, però no sé com es diu de forma formal, no? Llavors, això una mica està relacionat. És a dir, si veu una persona gran i li han de parlar educadament i amb un llenguatge formal... no el tenen adquirit. Vull dir, és un llenguatge que l'han perdut perquè les seves relacions personals no l'han viscut. Tampoc tenen aquesta relació a l'escola ni tampoc a nivell familiar. No?
Jo,
a casa, la gent gran s'ha de parlar de vostè. No? I les normes, és a dir, la jerarquia estava molt establerta i estava molt clara quina era la jerarquia familiar.
De fet,
familiar.
És curiós, no? Per exemple, hi ha famílies on els pares parlen de vostè als avis i els nets parlen de tu als avis.
Sí, sí.
Vull dir que aquí es veu, no?, aquest canvi generacional que tu comentaves, Sònia, és el...
Tant familiar com a l'escola, sí. Perquè jo treballo amb... I tinc ara companys que van ser els meus mestres, que són companys, però que ara algun d'ells em diu: Sònia, s'ha de fer tal? I jo em poso recta, no? Perquè encara me'n recordo de com anaven les coses, no? I ara aquesta relació també s'ha perdut, en certa manera, no? D'alumne-professor, vull dir que...
Sí, però de tota manera això, és cert, la qüestió formal, però aquesta part, no, que ells comentaven, doncs, l'amabilitat, no, de la gent, de com dir les coses, però sense ofendre...
Són no, més que... secs.
Exacte, sí.
Més secs, més directes,
sí,
més...
Sí, jo suposo que és això el que volíem dir. Pues és una de les coses que també... És el que és cert, no? Sí. Dir, el respecte aquest. I, bueno, si em deixes, doncs continuo dient.
Sí, més, i tant, no? És que ens va molt bé, no?
Sí,
perquè
sí,
així
perfecte.
Podem anar parlant.
La honestedat, que també s'ha perdut molt. És a dir, que la gent va molt... són molt, com molt trepes, no? Que intentar, doncs, això, doncs, aconseguir, i malgrat, doncs, que pel camí, doncs, trepitgis a la gent, doncs, el ser honest... Avui en dia ser honest, ser honrat, a vegades va lligat a lo millor amb ser una mica tonto. És a dir, ja doncs, la persona... En canvi, doncs, la picaresca, aquesta paraula l'afegeixo jo, però això doncs, d'estafar, de que moltes vegades doncs, la gent va avançant en aquesta direcció, no? D'intentar...
Emportar, és igual, jo vaig allà i el que m'emporti per davant, m'emporto, si m'emporto una amistat, si m'emporto... Sí?
Sí, una mica aniria així, no? I fins i tot pues, els impostos, per exemple, no? Pues, el poder, fantàstic, no?
Sí. Aquest és guai, aquest que no els paga, o sigui, tot el que sigui. La picaresca, no? És a dir, seria un valor en alça, no? Podríem dir-ho així, que la picaresca és un valor en alça, i en canvi el ser honest, el ser respectuós amb unes normes socials i de comportament seria, doncs, a la baixa.
Sí, però ja no és només un valor de l'adolescent, és un valor de la nostra societat, i més de la societat dels grans, que ells que encara, déu-n'hi-do, l'honestedat que tenen moltes vegades.
No, clar, ells potser ho enfocaven en el món adult, veiem que al món adult, no? hi ha aquesta història, no? Perquè és veritat, és cert que ells, quan treballes amb els adolescents, ho són més del que es pensen d'honestos. I és divertit veure el trepa, perquè hi ha el trepa, que de seguida el baixes, no? I dius, home... No? Però sí que probablement la imatge que nosaltres els estem donant del futur és aquesta, no? És la de... Doncs això, si no paguem impostos, millor, oita aquell, el Julián, aquell de Marbella, l'altre no sé quantos, no? I com més, doncs això,
més
no?
Murris, sí, no? Més buscar murris, més... De...
Una societat molt competitiva, per exemple, que s'està potenciant molt. Ja hi havia competitivitat, però cada cop més, i això jo ho veig molt a les aules, que es transmet molt a les aules.
Però no? És una competitivitat buida, no?
Sí, sí.
Perquè la competitivitat en si, ben portada, és part també d'una mica de la cultura de l'esforç. Jo el que noto és que és un competir per competir. Un competir per, no per ser el millor, sinó per destacar. No sé si m'he explicat ara.
Sí, és a dir, jo crec que moltes vegades no és ni per destacar, és senzillament pel fet de competir.
La competició perquè
s'ha de competir, no? En tots els extrems, sí. I això fins i tot, és a dir, ho diem a l'escola... No per veure qui treu més bones notes a mates, per exemple, però es veu a l'escola amb moltes assignatures i es veu especialment en els camps d'esport. Sí. És a dir, quan tu, els alumnes, i em sap greu dir-ho, però els alumnes que fan determinats esports, sense saber que els fan, ja saps qui són a l'aula. No? Perquè tenen aquest esperit de jo més o jo... egocentrisme moltes vegades, no tots, vull dir que jo no vull generalitzar, però moltes vegades destaquen per aquesta via, no? I a vegades has d'intentar dir-los, bueno, que l'important és participar, ja sé que és un tòpic, però que no passa res, que no cal ser el millor, ni anar amb el millor equip de futbol, ni estar amb el grup guais, i el grup més guais és el que tira endavant, i els altres els deixem de banda, no?
Sí, bueno, una mica és el que dèiem abans, no?, de l'èxit.
Sí.
Doncs són doncs, més èxit, que la gent doncs, els considera més, que tenen més bona premsa, i moltes vegades doncs, això va acompanyat de mancances, ho sabem, no? Vull dir, a vegades doncs, aquell que destaca més, a lo millor és perquè té una sèrie de mancances i necessita fer-ho cap a aquesta via i cap a aquesta direcció. Però bueno.
Què més ens han dit?
Què més ens
han
dit?
Interessant, el programa. Dona.
Estem a zero, a la nostra societat estem a zero amb solidaritat. D'acord? Perquè si... A veure, quan passa algun esdeveniment molt gros, un desastre d'aquests catastròfics, aleshores la gent reacciona. Però és l'única manera en què la gent reacciona. Realment, si fóssim una mica més solidaris tots plegats, el món no seria com és. Això per començar. No hi haurien aquestes desigualtats, no hi hauria aquest desequilibri de pobresa i per tant, doncs, a partir d'aquí, realment som uns insolidaris. Això ho tenen molt clar. A més, normalment a primer d'ESO, el primer dia que fan de classe de valors, sense dir-los res, els hi faig escriure una carta, que es diu la carta que m'agradaria rebre. Aleshores, doncs, en aquesta carta dic, escriu el que vulgueu, no els explico res més. Aleshores, acabem i llegim la carta. Cadascú llegeix una carta que és d'un altre. I aleshores jo vaig posant uns números, unes creuetes, tal i qual. Evidentment, cada número correspon a un valor i les creuetes, doncs, segons han llegit a la carta. Normalment, L'apartat de materialisme, material, diners, coses, és llarga, sempre és la que supera totes. La de l'amistat també, perquè és realment un aspecte que encara els interessa molt. Pel que fa a solidaritat, sempre és zero. Solidaritat, pau, felicitat, aquestes coses només és zero. I a partir d'aquí diu, oh, Lourdes, ens ho haguessis pogut dir. Dic, oh,
que podíeu... era del món, no? Deia sempre...
Clar, dic, a veure, podíeu demanar el que volguéssiu, podia demanar els 5.000 milions de diners que heu demanat, però a més, no és que s'acabés la fam al món, no? Clar, a veure, són petits i no hi pensen, no? Però vaja, està
ells
claríssim.
Ells també, ells diuen que...
Que sí, que som que uns insolidaris i que realment és un valor que... I a veure, generalment els medis de comunicació també ens ajuden en el sentit de que hi ha tant... A vegades ens impermeabilitzen del dolor, de la pobresa, de tot el que passa i fa doncs, que realment pues, això, no? que acabem passant.
De totes maneres, jo penso que aquest que estic d'acord, però que és un valor que sí que treballen a l'escola i que es treballa molt a l'escola, molt més del que es treballava quan jo era alumna. Per tant, jo crec que a la llarga, i tinc l'esperança, que realment estem creant més persones solidàries de les que hi ha ara actualment a la nostra societat, perquè indirectament cada any es fan moltes campanyes, almenys nosaltres, com totes les escoles de Sant Celoni, que hi ha la Setmana per la Pau, que ja tenim, nosaltres tenim una ONG que fem constantment campanyes, i ells en són conscients i saben les situacions dels països on col·laborem, i això jo no ho tenia, no? I penso, bueno, tenen molta més informació, els estem donant la informació i possiblement molts d'aquests en un futur s'implicaran socialment. Espero, tinc l'esperança.
Jo també ho espero. O sigui, estic totalment d'acord amb tu, amb que realment les mogudes que es fan ara i la sensibilització que hi ha cap a aquest tema, almenys des de l'escola, és molt més gran, no?, que abans. Tot i que, bueno, doncs a l'escola religiosa, jo havia anat a l'escola religiosa també, i vulguis que no, doncs era un tema que es tocava molt, no? Espero que serveixi perquè realment pugin més sensibilitzats en aquest aspecte. De tota manera, tampoc és que ja estigui molt convençuda.
Bueno, perquè també hi ha el tema de la família, no? És a dir, que aquí seria l'altre tema, no? A tocar el que comentava a l'inici del programa, dir fins a on hem d'esperonar la família amb què retrobi, diguéssim, o torni a parlar d'aquests valors, perquè a més ha quedat com antic, no? A vegades jo, amb sopars amb amics, que no es dediquen potser al camp de l'educació, són pares, alguns sí, alguns no... I treus el tema, no?, dels valors i tots et miren com... Oh, aquesta paraula és com del segle passat, no? Dius, ara vivim en societat, els valors... Estic d'acord amb que podem fer un debat amb quins són els valors que ara cal prioritzar, Estic d'acord amb que podríem parlar de que els valors, evidentment, no són com aquesta Constitució, que es veu que no pot canviar. Els valors s'han de canviar a nivell cada vegada que la societat... D'acord, però valors n'hi han d'haver i és una paraula que no ens pot sonar allunyada. I sí que per la meva pràctica més privada de la meva professió, és a dir, per la meva pràctica més de psicòloga clínica, diguéssim, sí que detecto que les famílies ja hem parlat de que socialment hi ha pèrdues de valors, però possiblement han canviat. També és veritat que hi ha valors que han anat sorgint, no? Per exemple, el valor de la comunicació, que per mi és un valor, comunicar-se, està en auge, és a dir, a través de les noves tecnologies som molt més, i això, molt més comunicatius emocionalment, és a dir, els nostres adolescents parlen molt més dels seus sentiments i se'ls expliquen molt més del que fèiem nosaltres. Jo en el Facebook tinc molts dels alumnes i nens i nenes i realment és... Hi ha moltes emocions en els murs dels nens, no? Que es diuen uns als altres, no? Es diuen moltes vegades t'estimo. Hi ha gent que em diu, ja, però són paraules molt buides. I jo penso, per què? Per què? Perquè s'ho diuen per una pantalla. Jo després els veig, i jo veig que s'estimen.
També es treballa molt, l'escola, l'educació en valors. Sí. Déu-n'hi-do la feinada que es fa amb temes d'educació en valors.
Però el que comento és, caldria que les famílies... S'impliquessin, perquè des de la meva pràctica diària, que és el que us comentava, sí que noto famílies amb valors desdibuixats. És a dir, sí que tenen valors, però fa molt temps que els han com aparcat i que no tenen clar quin ordre o quina escala han d'utilitzar, no? I com valors també comprats, que en dic jo. Són famílies buides de valors que se'n donen compte que no tenen valors i el que fa és comprar el valor del veí. Clar, i aquest no val. Sí que hi ha valors generals, no? Però no sé si m'explico el comprar el valor del veí. He vist que el veí ara li feia fer un... Doncs, per exemple, per l'esforç, no? Per aconseguir la PCP li feia fer un llistat de bones conductes, doncs jo també vaig a fer-ho. Clar, això no té sentit, no té consistència. Són valors comprats que són buits, en el fons, perquè ho podràs aguantar una setmana, però el valor és algo que neix, creix i desenvolupes perquè hi creus en aquell valor. No? No sé si des de l'escola veieu això, famílies, bueno, o buides de valors, o amb valors comprats, o fins i tot amb valors immigrats, en dic jo. És a dir, famílies immigrades que sumen els seus valors que a vegades no encaixen amb el valor, amb els valors que tenim aquí. Molt sí, però n'hi ha que no. Uh-huh. Aleshores, ho detecteu, això, a l'escola?
Sí, i tant, això es detecta molt. El que passa és que, amb això que deies, no?, de les famílies amb valors desdibuixats, jo el que penso que hi ha és que el temps en què passen els fills amb els pares és menys que feia un temps, no? Aleshores, a veure, el valor el transmet la persona, el contacte, és a dir, una persona quan parla ja t'està transmetent una sèrie de valors, uh-huh. Ja t'està dient moltes uh-huh. coses. Aleshores, aquest temps, doncs, que degut al treball, i, bueno, i no diguem, no?, doncs, de famílies separades i, bueno, que aquesta desestructuració social que passa moltes vegades, doncs jo penso que fa que hi hagi aquesta falta a vegades de transmetre els valors, perquè no s'està en moments importants, jo què sé, doncs a l'hora de menjar, a mitja tarda, durant el dia hi ha molts moments, evidentment els noies estan a l'escola.
D'alguna manera, com si s'haguessin perdut els llocs on es transmetien aquests valors.
Jo penso que s'han delegat.
O s'han delegat. Sí,
que els valors estan delegant-se a nivell escolar, és a dir, l'escola és una escola que transmet valors, no? Llavors, en certa manera, sembla que la família ja no calgui perquè ja es transmet fora, no? I és molt important, els valors que es transmeten a l'escola són importants, però és que els que transmet la família són fonamentals per la formació de la persona.
Més importants,
sí,
encara molt més importants, perquè és el que està d'alguna manera mamant, no? Mm-hmm. I totalment d'acord, és a dir, s'ha delegat igual que s'ha delegat amb tot, no? Des de que el naixement, doncs, la responsabilitat passa a altres, tot. I en efecte, doncs això també.
I aleshores, des de l'escola, què hem de fer? És a dir, és lícit que des de l'escola demanem... No sé si és demanar la paraula, no? Perquè demanar queda com molt lletja, no? Però anunciem, potser, no?, el fet de dir, pares, mares, som-hi junts. Jo també detecto, potser, xocs de valors, fins i tot. És a dir, com que hi ha famílies buides o desdibuixades o que no tenen espai i que, a més, deleguen, també veig que, tot i que és cert que estem, bueno, no sé si vosaltres ho detecteu, però jo sempre he parlat d'una generació molt buida, és a dir, el nostre país ha tingut una generació que han sigut pares buida de valor, i potser és la generació més, jo en dic la generació fàcil, i som els fills del baby boom, jo m'incloc en aquesta generació, és a dir, tots aquesta gent que vam néixer entre l'any 74, 68, 65, 74, vale? 75, 76, 77, és a dir, que doncs vam néixer entre els anys 60 i els 70. Ens vam trobar amb uns pares que havien viscut una postguerra molt dura, que no havien tingut res del que havien volgut somiar o si més no intuir que voldrien, que no van tenir tan sols oportunitat de decidir futurs, de triar doncs possibles carreres o il·lusions que abans parlàvem futuribles, no? Senzillament és una postguerra, aquest país s'ha de construir després d'una guerra, estem en una dictadura i el més probable és que segueixis el negoci del pare i si ets noia doncs et casis i... Aleshores, de cop aquesta gent ha tingut fills, de cop aquesta gent va començar a viure en un procés molt més obert, molt més democràtic, i en aquests fills se'ns ha donat tot. I aquests fills que se'ns ha donat tot, Jo els que anomeno la generació buida, la generació fàcil, perquè a quasi tots, ara sobretot quan faig aquest comentari, però a quasi tots se'ns ha ensenyat l'anglès, uns pagant professors i altres enviant-nos a Anglaterra, i cap de nosaltres sap l'anglès. A tots se'ns ha pagat el carnet de conduir i cap de nosaltres ens hem comprat un cotxe. Parlo en general, ara sí, però jo treballava... Parlo en general, és a dir, i fins i tot hi havia gent que no tenia encara el carnet que ja tenia el cotxe esperant, és a dir, hem sigut una generació fàcil del... Bueno, d'això de... I hem tingut fills i en aquests fills els hem traspassat aquesta, bueno, aquesta facilitat de no fer les coses, d'aquí la buidor, no? Llavors, és veritat que està començant a haver-hi la generació ja de 70, del 74, 70, 75, que comencen a dir, escolta, això no va, i es comencen a posar les piles. Però sí que és veritat que detecto, tot aquest rotllo era per dir que detecto que a vegades a l'escola... sobretot els professionals, us trobeu amb xocs, amb confrontació de valors entre família i escola, amb valors en el sentit del respecte, el respecte a l'autoritat, a l'esforç, a dir, el teu fill acaba de fer això i no trobeu un recolzament a la família.
Totalment, totalment. Moltes vegades això, no? que estàs, bueno, sancionant una actitud... I en canvi, doncs, bueno, ve el pare i per què ha passat això? I el pitjor ja no és que t'ho vingui a dir tu, sinó que li digui al nano directament o algun comentari. A veure, no és usual, però sí que alguna vegada... Ah, bueno, doncs ja li diré a la mare. Què vol dir que li diràs a la mare? És a dir, que a vegades els pares són els primers que justifiquen bueno, aquesta falta d'esforç del seu fill i de seguida doncs, venen, oi, com és que ha suspès? O no sé què. I en canvi, que està molt bé que vinguin i que t'ho comentin, però almenys no li diguis amb ell encara. Espera't.
Espera't.
I a veure, intenta doncs, unificar els criteris amb el professor. Més normalment, doncs, aviam, si portes a una escola que ja saps que hi ha una sèrie de valors, doncs, ostres, que estigui en consonància el que estàs fent, no?
A vegades s'oblida que tots volem el millor per a aquests alumnes. És a dir, evidentment que els pares volen el millor pels seus fills i consideren que aquesta és la millor via, però a vegades s'obliden que és que nosaltres, que som els mestres, també volem el mateix, no? I que l'objectiu és treballar conjuntament, no? Jo a vegades ho penso, no? I clar, fa molt poc temps que estic en el món de l'educació, però a mi mare, quan jo anava a l'escola i em castigava, mai s'havia qüestionat que el mestre no tingués la raó. És que a mi no m'havia preguntat mai per què m'havien castigat. A l'escola em castigaven i arribava a casa i em tornaven a castigar. No era qüestionable, és a dir, el mestre tenia la raó, no? Sí, potser sí que cal preguntar, bueno, què ha fet el meu fill per saber la dimensió, no?, del problema correcte. I jo penso que és millor interessar-se que no interessar-se. Però no deixar-nos en evidència davant dels seus fills, dels fills, que és el que moltes vegades passa, no? Que et vingui el fill i digui que el meu pare vol parlar amb tu perquè no està d'acord, t'està desautoritzant, no?
I entra això, aquest xoc, no? Se'ns ha acabat el temps, ens l'hem menjat, això és fantàstic, eh? Aquests programes que vas i xerres i xerres. Perdoneu que us talli així. Primer, moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta nit aquí amb nosaltres, el dimecres, aquí a aquesta habitació tan gran, l'habitació dels pares i mares. Pares, mares, que m'esteu escoltant, mestres, educadors, avis, àvies, nens, perquè, bueno, possiblement algun encara hi hagi despert, que, sisplau, tots cap a dormir. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos i, evidentment, esperem, doncs, com sempre, que les paraules que avui hem fet ens s'han dit aquí ens facin a tots reflexionar al final, no? No es tracta només d'uns i altres, sinó de tots plegats. I bé, us volia deixar una cançó d'aquelles que us vaig prometre, però ja no hi ha temps. Per tant, la setmana que ve iniciarem el repertori cançoner. I aquí us deixo. Bona nit i fins dimecres.